Notícies Vespre. Karen Madrid.
Amb el compte enrere per l'aplicació del 25% de castellà a les aules, els equips directius de les escoles i les entitats en defensa de la llengua tornen a fer front comú en contra d'aquesta sentència. Des de la Plataforma per la Llengua consideren que aquest és un pas per desmantellar el sistema d'immersió lingüística. Mireia Plana és vicepresidenta de l'entitat.
Un 25% de castellà vol dir trencar el procés d'immersió lingüística, que és un procés que, a més, ha estat avalat no solament per la societat a Catalunya, més del 80% hi estan a favor, sinó també per experts nacionals i internacionals.
Des de l'Escola Torreguitar, per la seva banda, asseguren que implantar més castellà és sinònim de no garantir les competències lingüístiques bàsiques dels alumnes en llengua catalana. Els veïns del nord no podran comptar amb la piscina de Can Uriac durant bona part de l'estiu. Les instal·lacions estan en obres per reparar el col·lector del clavegueram que hi passa per sota i es preveu que s'allarguin almenys fins a mitjans d'agost. Amb un cost de 800.000 euros, tenen com objectiu posar fi a les filtracions que pateix des del mes de setembre passat. En esports, Joseba Muguruza i Iago Indias haurien d'arribar sense problemes al partit d'aquest dissabte contra el Cornellà. Els dos s'han entrenat avui amb normalitat a la nova Creu Alta. Per contra, Dopi és dubte arran d'una punxada muscular i Jacobo González, el pitxitxi de l'equip, serà baixa. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Els problemes es concentren als diferents punts de la P7. Comencem per Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord i 2 quilòmetres més en sentit sud. També trobem retencions a Sant Cugat amb 2 quilòmetres de cues en sentit Girona. A Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. I trànsit dens també, en aquest cas a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 25 graus, la mateixa temperatura que teníem a Sabadell ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà aquesta bonança? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La calor serà protagonista durant aquesta tarda i és que s'espera que la temperatura continuï pujant durant aquestes immediates hores, podent arribar fins als 30-31 graus a punts del Pla de Lleida i també cap a la Conca de Tremp i a d'altres indrets del territori, zones del voltant, sobretot a la Catalunya central. La temperatura estarà rondant entre els 28 i 29 graus. També cal destacar que aquest vent de component sud-sud-oest més reforçat o més destacat en punts del sector central del litoral i a la resta del país bufarà vent de component sud, tot i que no tan destacat. A més, han de créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu que podrien descarregar algun ruixat de caràcter local, però molt cap a l'extrem nord de la zona. De cara a demà continuarem parlant d'un temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb alguns núvols que deixaran el cel un pèl entrenyinat i amb una calor similar a la d'avui pel que fa a la temperatura màxima, però sí que divendres s'espera que aquesta sigui més alta, per tant la calor apretarà de nou. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les entitats en defensa del català i els equips directius demanen al govern que defensi la immersió i busqui mecanismes per fomentar l'ús de la llengua fora de les aules. Des del seu punt de vista, si es comença a forçar un 25% de les classes en castellà, molts infants acabaran l'escola sense tenir les competències bàsiques de català. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons la Plataforma per la Llengua, qualsevol percentatge en llengua castellana que s'introdueixi a l'ensenyament implica trencar amb el model d'immersió lingüística. En paral·lel, recorden que hi ha una mancança de referents culturals en català i del perill que se suposa si no hi ha un reforç a l'escola. Mireia Plana és la vicepresidenta de l'entitat i n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Posant més recursos a les escoles, reforçant les aules d'acollida, reforçant tot el material en català, i donant suport als mestres, als directors de centres i a la comunitat educativa perquè no se sentin sols davant d'aquest embat judicial, perquè hem de tenir clar, vaja, que malauradament això no s'acabarà aquí.
De la seva banda, Sílvia Cabré, directora de l'escola Torreguitar, apunta que els principals perjudicats per aquest 25% de les classes en castellà seran els infants castellanoparlants. Diu que no tindran el nivell necessari per continuar l'educació secundària.
En un entorn tan castellà com que no fan servir el català, llavors hi ha una mancança important d'estructures gramaticals, de vocabulari, sobretot de vocabulari. i ho veiem també en els resultats de les competències bàsiques.
De moment, els centres reconeixen que no han rebut cap indicació ni per part del TSJ ni del Departament d'Educació.
No deixem l'educació perquè les escoles bressol privades de Sabadell s'han posicionat avui sobre la gratuïtat del P2. Es mostren satisfetes de rebre 800 euros per alumne i curs, uns 70 euros mensuals, però es mostren amatents sobre com s'han de gestionar aquests recursos. Ho ha apuntat Emma de Miguel, de l'Associació Catalana Llar d'Infants, en declaracions al Cafè.
Això també depèn de cada escola com pugui fer aquesta gestió, perquè 70 euros de mensualitat per nen són molts diners per treure, per restar-ho de la teva quota, i és una previsió que no teníem. Per tant, són uns diners que no ingressarem i no sabem quan el departament ens ho abonarà. Doncs és el que m'imagino que totes les escoles hem d'acabar de fer números i veure com ho gestionem, si ho tornem a final de curs, si ho descomptem cada mes.
D'altra banda, des de les llars d'infants privades s'han tornat a oferir per acollir alumnes que no hagin obtingut plaça a les escoles bressol municipals.
Que hi ha ajuntaments que ja ho estan, que ja ho fan, que les places, si es queden sense places, aprofitar la infraestructura privada per cobrir aquestes places que la pública no pot assumir per falta d'altres infraestructures, i que no es gastin més diners en fer escoles bressol públiques o municipals quan les escoles bressol privades tenen places lliures.
De Miguel insisteix que totes les llars d'infants privades que suposen la meitat de places d'aquesta etapa educativa a la ciutat tenen un excedent d'oferta.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La piscina municipal de Can Urià cobrirà més tard que la resta de piscines. L'Ajuntament de Sabadell ha informat aquesta tarda que la previsió és que pugui encetar la temporada a mitjans del mes d'agost, un cop acabin les obres per reparar el col·lector de clavegueram que passa per sota de les instal·lacions de la Ronda Navacerrada. Els treballs són el resultat de la fuita en la xarxa d'abastament d'aigua potable que passa per l'interior del recinte i que van provocar que l'estructura del col·lector col·lapsés el mes de setembre passat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor i portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, ha assenyalat que es tracta d'unes obres complexes.
Ara mateix estan realitzant una sèrie d'obres de la piscina de Can Uriac per garantir la seguretat i recuperar la instal·lació després de l'esvoranc que es va produir fa uns mesos. Són unes obres molt complexes que s'han de fer per reparar el col·lector de clavegueram que passa per sota de la piscina.
Per tant, la piscina gran no obrirà fins que no hagin acabat i es pugui garantir que l'equipament és del tot segur, mentre que la bassa petita no arribarà a temps, tal com ha detallat Cortés.
S'està treballant amb aquesta actuació. La previsió és doncs, que la piscina petita no pugui entrar en funcionament fins a la propera temporada, però que el més aviat possible, previsiblement durant el mes d'agost, pugui entrar en funcionament la piscina gran de Can Uriac.
Les previsions és que els treballs estiguin enllestits a mitjans del mes d'agost, el que suposaria obrir la piscina de Can Uriac entre dues i tres setmanes després que la resta d'equipaments municipals. Les obres, que s'han hagut de fer d'urgència, suposen una inversió de 800.000 euros. La piscina municipal de Can Uriac va entrar en funcionament a mitjans dels anys 80. Al llarg d'aquests anys s'ha sotmès a diferents treballs de millora. Recentment, les instal·lacions han estrenat una nova sala de filtració d'aigües totalment reformada i un nou sistema de filtració que ha permès canviar el sistema de cloració pel d'electròlisi salina, més econòmic i sostenible.
L'Ajuntament de Sabadell invertirà entre aquest any i el que ve més d'1.600.000 euros en la transformació de tres espais de la ciutat. La plaça del Treball, el barri de Gràcia i la zona blava del carrer Illa al centre se sotmetran a una renovació integral. També s'instal·larà una nova àrea de jocs infantils a l'entorn de l'Escola Pau Casals a la Concòrdia. La Junta de Govern Local ha aprovat els tres projectes aquesta setmana. La reforma de la plaça del Treball en dues fases.
El portaveu de Junts i responsable del programa Gran Via Ripoll, Lluís Mates, explica en què consistirà l'actuació.
Comportarà una millora substancial de l'espai, ja que substitueix l'actual àrea de jocs per tres noves àrees adaptades per diferents edats. De la mateixa manera, es duran a terme treballs de manteniment de la pista de petanca i la instal·lació d'una nova font. i aquestes intervencions formen part de la primera fase en què també s'inclouen doncs, el manteniment i la millora de l'arbrat actual i la millora de les condicions del sòl. En una segona fase futura es construirà el nou escenari i es reformaran doncs, les grades existents.
La primera part dels treballs s'executarà aquest any i la segona el que ve, tot plegat per un import total de 534.000 euros.
Transformació total de l'actual zona blava del carrer Illa.
Que després dels treballs previstos es convertirà en una zona d'estada enjardinada. Lluís Matas assenyala que el projecte suposarà un pas endavant en la pacificació de la Gran Via.
Un altre dels objectius d'aquesta actuació és garantir la continuïtat dels espais destinats als vianants al llarg del voltant de tota la Gran Via i que el trànsit que registra en aquesta zona doncs, especifiqui i es doni doncs, més protagonisme doncs, als vianants i, com deien, milloren la qualitat de vida de la gent del barri del voltant d'aquests carrers d'Illa i Estació.
El projecte amb un cost de 818.000 euros s'executarà en dues fases entre aquest any i el 2023.
Jocs infantils al costat de l'escola Pau Casals.
Els treballs s'allargaran 3 mesos i tenen un cost de 314.000 euros. La nova àrea s'ubicarà entre els carrers Mauritània, Atlanta i Via Aurèlia de la Concòrdia i forma part de la continuació dels treballs de pacificació a l'entorn del centre educatiu. Mar Molina és regidora de Desenvolupament Urbà.
Un cop acabades les obres del projecte inicial, és a dir, els treballs que han permès condicionar l'entorn del centre educatiu per fer-lo molt més accessible i segur, fem un pas més. Aquest nou projecte ha estat una demanda veïnal i de la comunitat educativa a la que hem donat resposta des de l'Ajuntament. Es farà una nova àrea de jocs infantils a Mauritània que servirà per acabar de condicionar la zona i tenir així pues, una ciutat molt més agradable, més verda i amb molta més qualitat.
La nova àrea es dividirà en dues zones. La primera, a la part més alta, tindrà l'arbrat com a protagonista i incorporarà jocs de trepa i de fusta. La segona, a la part baixa, inclourà jocs infantils tradicionals i s'hi entrarà a través de rampes accessibles. Les dues parts estaran connectades per una rampa amb tobogans i cordes.
El conflicte del metall sembla que no estigui a prop de solucionar-se. Avui la demanda interposada pels sindicats ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que haurà de decidir si els empresaris han d'abonar o no un increment salarial pactat, com defensen els demandants. Mentrestant, la negociació segueix encallada. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El principal escull és que els sindicats i la patronal no es posen d'acord sobre si cal abonar un increment pactat dels salaris del 4%. Per la banda empresarial, reconeixen que es pagarà, però Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, ho vincula a la negociació del nou conveni col·lectiu. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem davant d'una interpretació jurídica d'aquest article 41 del conveni exhaurit, doncs al final serà un jutge qui ho decideixi. Però insisteixo, en aquest cas els sindicats han volgut canviar una forma de treballar a mig partit, diguéssim, i això sí que és una raó ideològica que no econòmica.
En canvi, els sindicats ho creuen a l'inrevés. Per això han portat el cas al TCJC, amb una demanda contra la patronal. Serà ara un jutge qui decidirà si cal abonar o no el complement salarial pactat aquest gener. Per Juan José Marín, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres d'Indústria a Catalunya, l'estratègia de la patronal és una altra.
La patronal ja coneix que ho ha de pagar. Això no és part de la negociació del conveni col·lectiu nou, que hauríem d'estar negociant en circumstàncies normals aquest any, sinó que és una actualització de la desviació dels salaris, però la patronal l'està utilitzant per fer una pinça a l'hora de retallar, de fer veure que les reivindicacions de les persones treballadores són molt altes.
De fet, Marín creu que l'empresariat vol revisar aquesta clàusula en el nou conveni col·lectiu i eliminar-la. El sindicat refusa tornar a negociar, com demana la patronal, i amenacen amb la convocatòria de vaga. Per Bosch, això seria preocupant.
No ens portarà enlloc una convocatòria de vaga o insertar la competitivitat a dintre les empreses. Hem de parlar de productivitat, hem de parlar de millor gestió de l'absentisme, hem de parlar de moltíssims elements que no estan sortint sobre la taula.
Encara, però, queden dies per saber què decideix el jutge i a qui dona la raó sobre l'article 41 del passat conveni col·lectiu.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El sabadellenc amb micròtia bilateral Lugo passarà pel quiròfan el pròxim 7 de juny per afrontar la primera operació que li permetrà recuperar l'oïda. La intervenció, ajornada en un primer moment per l'esclat de la pandèmia, es farà a Palo Alto, a càrrec d'un doctor de San Francisco i un de Los Angeles, amb un cost de 85.000 euros. El pare de Lugo, Jonathan Garcia, reconeix al programa Al Matí que aconseguir aquests recursos no ha estat gens fàcil.
Bueno, al final és el que et dic, no? Al final quan tu tens una data d'algo, és un contrarrellotge. O sigui, al final tu tens una data per operar i veus que 6 mesos abans no tens els calés. Sí. Llavors, clar, doncs, o et falten calés, no? Fa millor 4 mesos, encara ens falten 20.000 euros, no? I al final, bueno, pues, anem fent coses, la loteria ens ha deixat, perquè va caure, ens va deixar la loteria 6.000 euros, i això, pues, al final tot va ajudant, però bueno, sí que és veritat que no li desitjo la nostra vida a ningú.
La segona operació s'hauria de fer entre 6 mesos i un any després d'aquesta primera, però els seus pares encara no han recaptat els 60.000 euros que costa. Després de la primera operació, els pares de Lugo tornaran a engegar activitats solidàries per recaptar els recursos necessaris per la segona. Confien que la ciutat es volcarà en la iniciativa com ho van fer abans de la pandèmia.
Avui també és notícia.
El Consell Comarcal estudia millores a la carretera nacional 150 entre Terrassa i Sabadell. Concretament, la institució compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i mirarà com implementar la mobilitat sostenible, inclosa dins del Pla de Desplaçaments d'Empresa de la seu del Consell Imercavallès. L'objectiu és presentar alternatives al vehicle privat motoritzat, comptant amb la complicitat dels ajuntaments de Terrassa, Sabadell i també la Generalitat. I s'obren les convocatòries per presentar candidatures al Premi Memorial Àlex Seglés. El premi reconeix les trajectòries de persones i entitats amb la defensa de la diversitat i el foment de la convivència, com guanyat persones com Lluís Casanovas, Sor Lucía Caram o Arcadi Oliveres. Entre el 14 i el 18 de maig, Sabadell celebrarà el Dia dels Museus amb horaris i activitats especials als 5 equipaments culturals de la ciutat. El Museu d'Història, el d'Art, l'Espai Cultura i Natura i l'Institut Paleontològic Miquel Crusafont es vestiran de gala per celebrar l'efemèride.
El dissabte 14 hi haurà la nit dels museus amb una jornada de portes obertes gratuïta fins a les 12 de la nit. A més, es programaran espectacles musicals i de dansa per amenitzar les visites. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha explicat que l'objectiu és buscar nous públics.
La nit dels museus té com a objectiu fer que els museus siguin més accessibles al públic en general i en particular a un públic més jove, que també és més noctàmbul i que doncs, li agrada també utilitzar els equipaments amb uns horaris que potser no són els habituals.
Com és tradició, els usuaris podran descobrir una joia de cada museu, una peça icònica escollida per l'ocasió. Enric Menéndez, gerent del Museu de Paleontologia, ha descrit la seva joia.
Hem triat una peça històrica de finals dels anys 50, que és la reconstrucció d'un esquelet sencer d'una cabreta que vivia a les Illes Balears i que durant molt temps va estar exposada inclús en el Museu d'Història, quan l'Institut de Paleontologia de Sabadell estava ubicat en el Museu d'Història, i després el van traslladar al nou edifici del carrer Escola Industrial. És una peça que ja té uns anys i ha sigut restaurada fa poc.
En paral·lel, el diumenge 15 hi haurà activitats familiars a la plaça del Gas i fins al dia 18 diversos actes programats en els diferents museus de la ciutat. Tots ells es poden consultar al web de Cultura de l'Ajuntament.
T'avorreix anar al gimnàs? Et costa ser constant? Human Movement Athletics és el teu espai d'entrenament, salut i rendiment. Fem entrenaments grupals i personals. Tenim una metodologia holística que aporta al cos tot allò que necessita per mantenir-se sa i sempre escollirem exercicis funcionals que respecten el moviment del teu cos. A Human Movement Athletics tens un entrenador especialitzat i amb experiència que et guia i està per tu en tot moment. Oblida't de les aglomeracions i gaudeix d'un espai i material exclusiu per tu durant tot l'entrenament. Apunta't ara i aprofita la nostra promoció d'obertura. Matrícula gratis i amb un 50% de descompte. Human Movement Athletics, a carretera de Barcelona 358, a Sabadell. Telèfon 727-63-69-12.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'ANC ha presentat una querella per l'espionatge amb Pegasus contra la seva presidenta Elisenda Paluzie i 5 membres de l'entitat més. L'objectiu de la querella és demanar al jutjat que ordeni les diligències per esbrinar qui hi ha al darrere dels fets. La defensa per l'advocat Toni Abad i Dinet creu que els autors podrien ser membres dels poders públics de l'Estat. A tot això, l'eurocomissària de Valors i Transparència, Vera Jourová, ha lamentat l'abús de tecnologies com Pegasus per espiar opositors polítics i també periodistes. En el cas d'Espanya, l'eurocomissària ha assegurat que la seguretat nacional és molt important, però també ho són, diu, la privacitat i la protecció de dades. I un últim apunt, un 70% dels espanyols està d'acord amb que governi la llista més votada a les eleccions. Així ho apunta l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Per contra, el percentatge d'enquestats favorable a adjudicar una prima d'escons al partit més votat per facilitar la governabilitat cau fins al 52,4%. Al voltant d'un 90% dels espanyols considera que els partits polítics han d'assolir pactes d'estat.
Esports.
Joseba Muguruza i Iago Indias no haurien de tenir problemes per arribar al Sabadell-Cornellà d'aquest dissabte a les 7. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tots dos s'han entrenat amb normalitat a la nova Creu Alta, tot i no girar del tot rodó dissabte passat al Johan Cruyff.
Sí, Iago Indias, malalt durant la setmana, va haver de ser substituït per Altimira a la mitja part, mentre que Muguruza es va ressentir d'una sobrecàrrega a la segona meitat. Per contra, a l'entrenament d'avui, Dopi ha notat una punxada muscular i és dubte de cara aquest dissabte. Qui espera el partit per sanció és el pitxichi Jacobo González, una baixa molt sensible a la qual s'ha referit en roda de premsa Xavi Boniquet.
Preocupar no es preocupante, lo único que claro es cierto que es el máximo goleador del equipo y lo echaremos en falta, claro. Pero bueno, tenemos gente que también está metiendo goles y son capaces de ello, me incluyo. y nada, espero que no notemos la falta de Jacobo, que como todo el mundo sabe es un jugador súper importante para el equipo.
La Garenca ha recuperat la titularitat en les dues últimes jornades, coincidint amb els triomfs contra el Nàstic i el Barça B. En la línia del tècnic Pedro Munitis, Boni no vol sentir a parlar de la paraula play-off, tot i els missatges que li arriben del grup 1.
Tengo amigos en el otro grupo y te llaman y son los que, precisamente, son los que te hablan y te dicen, oye, que a ver si nos vamos a enfrentar y tal. Y bueno, es inconsciente pues porque al final no eres tú el que lo está generando, sino que son ellos los que te están ya mirando mensajes y llamando a ver si nos enfrentamos, a ver si tal. Y yo ya les intento decir, escucha, no quiero escuchar hablaros de enfrentamientos ni nada porque esto puede cambiar y esperamos que no, pero yo prefiero no decir nada sobre eso y que ya d'aquí 3 partidos ya hablaremos.
Demà, nou entrenament al CAR de Sant Cugat per seguir preparant aquest Sabadell-Cornellà de dissabte a les 7, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Pel que fa al femení Arlequinat, les jugadores de Marc Gabriel van caure per 3-2 davant del femení Manu Lanzarote i han confirmat el descens a Primera Catalana després d'acabar en última posició la lligueta per la permanència.
Només valia una victòria per 2 gols o més, però el resultat més proper a la gesta va ser l'empat a 0-1 durant part del partit. El primer gol Arlequinat, a un quart d'hora pel final, va igualar el marcador i va donar certes esperances. Ara bé, el segon gol terrassenc, un minut després, va suposar un cop insalvable. Aquesta era la reacció del tècnic Marc Gabriel després del descens.
Òbviament fotuts, perquè jo crec que s'ha treballat bé, les noies venien amb una il·lusió enorme i és el que et dic, s'ha competit molt bé i per certes coses pues no hem tret el resultat que volíem.
Tot i que encara no hi ha cap decisió en ferm, Gabriel ha manifestat la seva intenció de continuar al capdavant d'aquest projecte i intentar assolir l'ascens a preferent l'any vinent.
A la segona catalana masculina, la sabadellenca està a l'espera de conèixer la resolució del comitè de competició respecte a la suspensió del partit davant el Racing Vallbona per incidents entre els aficionats de tots dos conjunts.
Faltaven menys de 10 minuts pel final quan es va durar el joc per una baralla a les graderies. A l'espera de la decisió final, la sabadellenca estarà virtualment descendida si en el cas que reprengui el partit no suma els 3 punts. Cal recordar, a més, que el resultat en aquell moment era d'empat a 2. José Antonio Moreno, tècnic de l'equip, explica la situació que es va donar al municipal de la Creu.
Lo que pasó, nosotros nos pilló en la zona contraria, en la banda contraria, no tenemos el banquillo, y bueno, sí que vimos que había durante gran parte del partido una parte de seguidores del equipo contrario, de Vallbona, increpaban allí a jugadores nuestros, la sensación era un poco desagradable, y la veíamos venir desde el minuto 15. Advertimos al árbitro que la situación aquella no se podía, había que controlarla y se tenía que calmar, y no sé el detonante bien el que sucedió, pero sobre el minuto 80 por ahí empezamos a ver empujones, pelea, y entonces el árbitro decidió suspender el encuentro.
El grup 4 de segona catalana, el Can Rull i el Tibidabo buscaran encarrilar la permanència. Els blanc i vermells s'enfronten diumenge a les 12 del migdia al Ripollet en un duel directe, mentre que els de Torre-romeu jugaran a la mateixa hora contra un Sallent que té l'última oportunitat per salvar-se. Tots dos necessiten, a més, que l'Avià no puntuï. L'entrenador del Can Rull, José García Numoski, parla de tota la lluita a la zona baixa.
Seguimos estando en los mismos equipos, ¿vale? Que esta semana pues, hay unos enfrentamientos un poco... Ripollet contra nosotros, que tenemos los mismos puntos, que yo creo que ahí el que sume 3 puntos prácticamente ya lo va a estar. Y bueno, pues por abajo creo que la vía pues le queda un cartuchazo, que es esta semana con el Sardañona, que de intentar ganar, va a intentar ajustarse ahí un poco a nosotros, al Ripollet. Luego está Natació, Tibidabo, ahí también.
Finalment, el Sabadell B continua imparable després de guanyar el darrer derbi de la temporada contra el Tibidabo per 4-1. Dissabte visitaran el Natació Terrassa a 5:15.
Marta Romance segueix col·leccionant èxits aquesta primavera. Després de proclamar-se campiona de Catalunya absoluta de duatló i campiona d'Espanya sub-23, la sabadellenca ha estrenat la temporada de triatló classificant-se per al campionat d'Espanya de la distància sprint.
Romance va avantatjar en 22 segons a la línia d'arribada de Punta Umbria a Sara Alemany, de la Universitat d'Alacant. Més enllà d'haver assegurat el bitllet per l'estatal de Cartagena, que tindrà lloc a l'octubre, la triatleta sabadellenca es queda amb el fet d'haver estat convocada amb la selecció catalana.
Al final... classificada, jo crec que hi hagués entrat per punts, per altres criteris, però sí que m'interessava anar-hi per, a part d'aconseguir més punts, i veure'm com estava respecte a les altres i aconseguir la classificació per la selecció catalana. Llavors, era una prova important, així que una primera posició m'ha ajudat molt a cara a noves competicions.
Abans de seguir amb la temporada de triatló, Romance té en el calendari el Mundial Sub-23 de duatló individual i per relleus, que tindrà lloc a Targu, Romania, d'aquí tot just un mes.
El Club de Tir Sabadell va celebrar aquest cap de setmana passat el tradicional dinar de final de temporada. Va ser la primera edició després de la pandèmia per una entitat que ja prepara com a gran repte de futur la construcció de la nova galeria de 100 metres.
Les entitats de la ciutat comencen a recuperar certa normalitat després de 2 anys complicats, i prova d'això va ser aquest dinar del Club de Tir Sabadell a l'Hotel Urpí. El president Ricard Martínez explica com es troba l'entitat en aquests moments.
En principi està bona i bé, i esperem que es pugui mantenir. Passa que el club és un club que ja té molts anys i estem fent moltes obres, però com que està de moment la part econòmica la tenim bastant bé, doncs de moment aprofitem per poder fer obres i per poder posar el club amb més qualitat. Esclar, les coses velles sempre es fan malament i hem d'anar arreglant.
Com a part d'aquest manteniment i les obres ja previstes, s'ha presentat el projecte de la galeria de 100 metres que haurà de ser validat per la Guàrdia Civil.
I al Giro d'Itàlia, el francès Arnaud Demar s'ha imposat a la 5ª etapa en final a l'esprint a Messina.
L'andalús Juanpe López manté la màglia rosa per segona jornada consecutiva, mentre que el sabadellenc David de la Cruz ha cedit avui 3 minuts amb el grup principal i a la general és el 113 a gairebé 27 minuts. Després de 2 jornades a Sicília, els ciclistes entren demà a la península itàlica per afrontar la 6ª etapa de 192 quilòmetres entre Palma i Escalé, que serà novament propícia pels velocistes.
Un Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 11 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.